El Fem-ho fàcil d'avui és realment molt especial. Tenim l'honor que ens acompanyi la doctora Vicky Pons. Ella és experta en medicina de l'esport i cap del Departament de Fisiologia i Nutrició del CAR. I, per tant, amb permís de Carles Avellan i d'Oriol Balaguer, que són els nostres habituals del Fem-ho fàcil, avui una persona que treballa amb la salut dels nostres millors esportistes. Com estàs, doctora?
Molt bé.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Escolta, els tens bastant en forma, he vist. Vull dir, no sé què els hi dones, però molt, estan tots amb molta energia.
Sí, això sí. No és mèrit meu, és d'ells i dels entrenadors i dels grups interdisciplinars que els acompanyen.
A veure, perquè Vicky, ara parlem amb una nutricionista, nosaltres el Fem-ho fàcil, evidentment, habitualment parlem de menjar, del nostre entorn natural i de la manera com nosaltres vivim i ens alimentem, també, però aquí sou quants metges? 5 metges?
Som al meu departament, són 4 metges, 2 infermeres, una nutricionista i després també tenim la sort de que es formen amb nosaltres molts alumnes que estudien el grau de nutrició, el màster de nutrició, l'especialitat de medicina de l'esport, que són un cop de mà interessant pel departament.
Això és fonamental, perquè aquí vosaltres segur que teniu oportunitat fins i tot d'experimentar amb molts components diferents, no? Perquè cada esportista que té un esport concret, veieu com li reaccionen uns aliments i uns altres. No tots els cossos deuen reaccionar igual, no tots els cossos que estan sotmesos a la muntanya o a l'aigua deuen consumir igual, no?
Per supost, i no només això, perquè ells no entrenen el mateix cada dia. Hi ha un programa d'entrenament que passa d'una quantitat de càrrega molt variable. Un nedador pot estar en màxim volum nedant 120 quilòmetres a la setmana i, en canvi, en precompetitiu, 45. Aleshores no pot menjar el mateix, això està clar.
Atenció, perquè tinc al meu davant el bufet fred que tenen aquí els amics del CAR i hi ha tots els elements que els hi donen. I, és clar, estan ja qualificats en funció del que els aporten, hidrats, perquè ells saben perfectament què han de menjar, no? Saben si han de menjar conserves de peix, si han de menjar fruita fresca, quins condiments poden menjar. I aquest bufet fred el tenen, a part dels plats, primer, segon, el que han de menjar, si fan règim, si no el fan. Aquí ho teniu tot establert, no?
Sí, des del departament nostre es dissenyen els menús i una mica el que intentem és que cada un d'ells trobi el que necessita. Pensem que hi ha esportistes que han de guanyar pes, altres que els han de perdre, altres que són intolerants, altres que són al·lèrgics. I l'oferta del nostre menjador intenta assolir totes les necessitats de cada un. Després, individualment, ells treballen amb nosaltres per aprendre el que necessiten.
Ja, aprenen a menjar, perquè fixeu-vos, ara estic a dilluns, eh? Avui és dilluns, no?
Uh-huh.
El primer plat que tenen els que no han de perdre pes poden optar entre macarrons amb bròcoli i pernil o hummus amb cigrons i sèsam. Això fa molt bona pinta, eh? Això és que no han de perdre pes. Però els que han de perdre pes, mongeta tendra i patata. Aquest és un clàssic que també el fem a casa, no?
Sí, però a més tenen un bufet de crudités que poden, el que no li agrada la verdura, pot trobar segurament moltes opcions d'amanida i d'altres nutrients proteics que puguin complementar aquesta amanida i trobar el que els hi fa falta.
Però realment el menjar és el que qualsevol cuina saludable prenem, que no us penseu que prenen coses estranyes, prenen hamburguesa a la planxa, fet a casa, evidentment, fet aquí, o peix a la planxa, o fet amb una mica de salsa, amb patates, vull dir que no prenen res extraordinari. Aquí no prenen complements nutricionals. En quins casos els doneu complements nutricionals?
Bueno, cada un pren els complements nutricionals quan els necessita, quan esdevenen moments de màxima càrrega o en moments de competició. Al nostre menjador potser la diferència que hi ha és que, bueno, intentem que la matèria prima sigui de qualitat, que les tècniques culinàries siguin senzilles, que siguin plats poc elaborats però gustosos i que hi hagi molta varietat, que és el que aconsegueix introduir tots els nutrients en una dieta. La varietat és una aposta a una bona qualitat nutricional, considerem.
Ara estava veient a la Núria Piques, que evidentment aquesta gent puja muntanyes i és gent que crema molta energia quan treballa, i abans entrevistàvem a les nedadores de síncro. És diferent l'alimentació per un alpinista o per una nedadora?
Sí, sobretot perquè l'alpinista es trobarà amb que tindrà que portar molta energia en format lleuger, sobretot si està pues, en moments d'atac al cim o de que tingui que portar tot el que necessita a sobre. Les nedadores sincronitzades també hi ha èpoques de l'any en què fan molt i molt volum i poden relaxar-se una mica més. En precompetició el treball es torna més específic, no? Més de sincronització, més tècnic, i aleshores han de reduir una mica la ingesta perquè les volen esbeltes i primes, i tothom s'ha d'adaptar a les seves necessitats del moment.
I aleshores es poseu a règim.
Llavors triem diferent, triem el volum adequat però menys densitat nutricional. No hi ha
aliment.
Què vol
dir menys densitat nutricional pels humans? Doncs, per la resta dels humans?
Això és molt fàcil. Tu pots menjar-te una pasta, potser amb salsa de tomàquet i formatge i tal, o pots menjar-te l'amanida de pasta. La pasta que cap a l'amanida de pasta pot ser una quarta plat del plat. Ja. Tu tens la pasta, però l'energia que portes és molt diferent. I aleshores els ensenyem a confeccionar-se plats que l'assassin suficientment, que no passin gana, però que en canvi doncs, les calories vagin de ballada.
Clar. Perquè no és el mateix menjar-te un plat de pasta amb formatge i salsa i no sé què, o fer-te una amanida que hi hagi tomàquet.
Exactament.
No? Senzillament. I l'hidrat de carbó està allà igualment.
Bueno, està una quarta part del que tocaria quan te'l menges sencer, que és el que toca.
Escolta'm, tenim els cuiners funcionant, evidentment, a la cuina del Car, en Juan Espinosa, el acompanyat de la Laia Claret, estan cuinant precisament aquest menú que tinc aquí al davant. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Sabeu aquest sorollet de la cuina?
Sí. Sí.
Digues, digues.
Què és això que s'està cuinant?
Doncs
ara, a veure.
Estan fent el peix a la planxa. No sé on diuen dels cuiners.
Tronc
entre ells
tenen
bon rotllo, eh?
Tronc de bacallà estan fent, no?
Exacte. Bacallà a la planxa. Veiem ara mateix dos cuiners treballant-hi. Un altre que està fent pa. El veiem dintre el forn, fan el pa ells mateixos. Però sortim de la cuina un momentet, perquè aquí fa el soroll aquest de fregit, i anem a la sala on els esportistes recullen les safates. Perquè us ho imagineu, si no heu estat aquí, la sala del menjador són tot de taules llargues, s'asseuen uns als costats dels altres, agafen una safata i és self-service. Juan, sortim un momentet d'aquí a la cuina. Què és el que triomfarà més d'avui? Hem repassat el menú amb la doctora. Quin plat és l'estrella pels esportistes avui? Somriu, eh? A veure si l'endevineu.
Hola, buenos días.
Hola, bon dia.
Bueno, pues fácil, la pasta. Siempre que haya pasta, arroz, son los platos que triunfan.
I de segon tenim l'hamburguesa, el peix, de segon què?
De segundo, l'hamburguesa, sin duda. La carne tira mucho más entre los jóvenes que el pescado.
Quanta gent treballeu aquí a la cuina? Perquè ara de moment hi veig, mira, torno a treure el cap dins de la cuina, que érem a fora a la sala, un, dos, tres, quatre... Quantes persones hi ha?
En total, ahora en el turno de mañana somos unos 12.
I durant tots els torns, és a dir, matí, tarda, cap de setmana, una vintena, em comentaves?
Más o menos.
Aproximadament.
19-20.
Si parlem de quilos, perquè aquí hi ha 200 persones que hi viuen aquí al Car de Sant Cugat, però hi ha gent que ve a fer stage, hi ha gent que ve a fer-hi trobades, concentracions, de seleccions, d'equips... Quants quilos de pasta es poden consumir en un sol àpat? Tu em dius pasta perquè tu em dius que la pasta és el plat estrella,
sí. A ver, para un día normal y corriente, que suelen ser unos 320 comensales más o menos, 40 kilos de pasta, cuando es arroz más o menos los kilos van por ahí también. Como segundo el pollo, oscilamos entre 100 kilos y 120.
De pollastre, em deia, són adolescents, ells reclamen tipus de menjars. Per exemple, què els feu dissabte de la nit?
Pizza.
Pizza.
Pizza y se vuelven locos.
Els agrada, repeteixen tots amb la pizza.
Mucho.
Per exemple, abans parlàvem d'al·lèrgies, no? De persones intolerants.
Sí, ara...
Exacte.
Bueno, ahora, por ejemplo, entra un grupo de paralíticos que está esta semana y ya nos ha llegado una intolerancia al marisco. Por norma solemos tener durante todo el año una celíaca. Pero por norma cuando más hay es cuando entran concentraciones intolerantes a la lactosa, al gluten. De dos años hace acá veo muchísimo más que antes.
A veure, què està passant amb això? Espera un moment, Juan. Doctora, perquè això que està dient el Juan sí que ens interessa molt, perquè també hem notat que se'n parla molt més de les intoleràncies al gluten, a la lactosa. Ell diu, des de fa dos anys ho estic veient més. Tenim més intoleràncies o és un fenomen sobrevingut, o confonem la intolerància amb, segurament amb gent que té tendència a deixar de menjar alguns aliments i aleshores genera intoleràncies quan els torna a menjar.
Bueno, aquí estan succeint, jo crec que dos coses importants. Una, que diagnostiquem millor i de forma més anticipada. Si un nen és celíac, abans podia ser que a la meva època passés anys i anys amb diarrees i problemes fins a diagnosticar-ho. Avui en dia, pues, és una cosa que es detecta ràpidament, i en aquests casos s'ha de ser molt rigorós i molt extrem, així com quan hi ha qualsevol al·lèrgia, perquè és un problema de salut greu. L'altre és que hi ha una sèrie de tècniques com els anàlisis d'intoleràncies d'immunoglobulines i de més, que s'han posat una mica de moda, i quan algun nano té, pues, fatiga, o inclús qualsevol adult, la panxa inflada o tal, pues, la gent, pues, consulta i se li fan aquest tipus d'anàlisis. Moltes vegades això implica que durant uns mesos han de treure de la seva dieta alguns aliments que sembla que els sensibilitzen. Clar, entrar en aquestes pràctiques, pues, comporta que la gent moltes vegades, pues, va evitant alguns aliments.
Clar.
I potser ara és per això que ho veiem molt més. De totes formes, en el cas dels nens, és que probablement ho diagnostiquem millor i abans.
Perquè quan arriba un esportista aquí amb 10 anys, perquè vosaltres teniu gent des de 14 anys fins a 38 o
sí.
40,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè ara dèiem, la Gemma Mengual, doncs, evidentment no
ha
viu aquí
tota
ja, no?
Vida, sí.
Però s'ha passat tota la vida aquí,
sí,
fins
sí.
als 40 anys. Els cossos canvien, les necessitats de creixement canvien, per tant, vosaltres heu de aplicar criteris en funció de les edats que teniu, no?
Sí, però moltes vegades amb el tema d'intoleràncies i al·lèrgies les greus normalment són diagnosticades a la infància, quasi totes, i després, pues, en algun cas que s'ha fet algun estudi i l'esportista durant un temps, pues, li ha implicat una mica de més rigor en el que menja, pues, ho fa, i si té bons resultats, pues, benvingut, i moltes vegades també és veritat que amb aquest tipus de manipulacions els resultats espectaculars tampoc arriben, no? Bueno, s'ha d'una mica equilibrar els esforços i els avantatges de cada situació particular.
I per desfer mites, hi ha aliments que realment ajuden justament a resistir millor doncs el cansament muscular? Sempre diem, per exemple, per evitar rampes, això és un, no sé si, si és veritat o no, no? Menjar plàtans, mengeu plàtans i evitareu la rampa.
Per evitar rampes, el primer és hidratar-te bé i després tenir un bon balanç mineral dintre de que el plàtan pot contribuir en aquest equilibri mineral. Sí, evidentment, si tu, el que és més important que els esportistes garanteixin és el combustible. Si tu entrenes força i tens molta destrucció proteica muscular per aquest treball, tindràs que aportar les proteïnes necessàries perquè el teu múscul es recuperi i, és més, pugui haver-hi una activació de la síntesi proteica. Si tu ets un marxador de 50 metres i tens uns entrenaments amb un volum enorme de càrrega, doncs tindràs que restituir, doncs, tant els hidrats de carboni que gastis als entrenaments.
Però, Vicky, jo vaig al·lucinar llegint documentació del Kilian Jornet i parlant amb ell l'altre dia, que el vam entrevistar, I li preguntava per la seva necessitat de reserva d'aigua. I és una persona que no necessita la mateixa aigua que els altres. Beu molt menys.
Pot ser. Hauria que veure què sua i què perd. La pèrdua...
Ell coneix molt bé el seu cos, diu que no sua gaire i que aleshores necessita més
gesta d'aigua. Aquí hi ha diversos paràmetres que afecten. Una, l'eficiència energètica del Kilian, que possiblement és un individu que és un dièsel, que gasta molt menys que nosaltres per la mateixa activitat que fa ell.
Té un nivell de pulsacions molt baix.
Això podria ser una cosa, i després tu pensa que al laboratori, en proves d'esforç, tenim dos triatletes, els posem en una prova d'una hora i un pot haver perdut 900 grams i l'altre 400. És a dir, hi ha una variabilitat individual en l'aigua que necessites per termorregular bastant gran, i això té que veure amb les necessitats hídriques que tu tens.
Vosaltres aquí feu proves d'esforç unes, què, 800 l'any? Cada dia deveu fer.
Sí, fem unes entre 600 i 800 a l'any, sí, sí.
I les proves d'esforç, evidentment, les passen qualsevol esportista, qualsevol disciplina?
Ells tenen obligació de passar una prova d'esforç a l'any, qualsevol disciplina, i després hi ha algunes modalitats que els hi és molt interessant perquè repeteixen 3 i 4 cops perquè ajudem a l'entrenador a establir les intensitats d'entrenament per desenvolupar l'adaptació amb les diferents vies energètiques. Altres treballem en camp, per exemple, el nedador, fem les proves en piscina, agafem freqüència cardíaca, que determinem el lactat en sang, que és un paràmetre que ens indica la via metabòlica que utilitzen.
Qui, veiem... Això no entenc res,
no?
Vicky.
Pues...
A veure, el lactant, que torno a dir.
No, nosaltres podem saber si una persona està treballant aeròbicament sí. i còmodament o si està treballant amb una intensitat molt més important, el qual li implicarà la utilització d'una via d'una activació metabòlica que li condicionarà el temps de treball que li queda.
Perquè li deixarà menys bateria.
Exactament, exactament. Aleshores, els programes d'entrenament el que intenten és aconseguir una adaptació màxima de l'esportista perquè trigui més en entrar en aquesta via més compromesa. Ah. I aleshores nosaltres quan fem, doncs, per exemple, un test de nado d'intensitats progressives, podem determinar en quin punt es comencen a complicar les coses per cada un i administrar les velocitats i les intensitats per cada un individualment. Això fa que l'entrenament sigui molt més eficaç amb aquesta anàlisi de l'adaptació fisiològica individual.
Vicky, que malament ho devíeu pensar quan vau veure que la Núria Piques estava baixant del Macalo amb una pneumònia que no podia respirar pràcticament, no? Amb aquestes circumstàncies en què estan sols i que han de prendre decisions ells sols, persones que feu el seguiment mèdic aquí, no?
Però és que són uns valents. El risc sempre, a l'hora de la competició, estan sempre sols. La feina ja està feta i queden els seus recursos.
De quins esports ets fan, tu, Vicky? Seguidora, allò que dius, ostres, les meves nenes de sincro, bueno, o els meus nens d'atletisme?
Aquí fa molt... Bueno, evidentment, de tots, penso que no em puc comprometre, el que passa és que en el cas és veritat que hi ha 7 o 8 esports que treballen amb mi i evidentment els segueixo de més de prop.
Segueixes més de prop. I per tant, tu qualsevol èxit el sents allò... Ai.
Bueno, és nom i cognom i molts anys de compartir moltes estones.
Quants anys fa que ets aquí, Vicky Pons? Doncs
pues 27.
27 dels 30 anys del CAR. Vicky Pons al capdavant del departament, evidentment, de nutrició, de tot el que representa ser la cap del departament de fisiologia i nutrició del CAR. Laia Claret, pregunta-li quants anys fa que fa de cuiner el Juan.
Juan, et sent. Quants anys?
4 anys.
4 anys.
Doncs
pues mira si et queda mili fins que arribis als nivells de la Vicky, de nutricionista.
Escolta, soy uno de los jovencitos aquí.
A veure, explica'm una cosa. Tot el menjar que es menja al CAR és quilòmetre zero?
Todo, no. A dia de hoy tenemos bastante producto quilòmetre zero, però todo no.
Bueno, però en la majoria de vegetals i coses que mengen aquí, els aneu a comprar o en els mercats o aneu a Mercabarna? Com ho feu, això?
Bueno, tenemos proveedores de cada género. El de la fruta, verdura, el de la carne, pescado. Pescado, por ejemplo, es todo fresco, casi sí. todo fresco. La carne es totalmente fresca, toda.
Doncs s'ha acabat la pregunta del mal rotllo. Ara ja la raia, perquè podia ser que no, jo estava tremolant, però no, són quilòmetre zero la majoria de productes que mengen els del CAR. Laia, i ara ja hi ha gent menjant aquí al menjador?
Doncs mira, encara no. Juan, a quina hora s'obren les portes d'aquí?
A la una.
A la una.
De una a tres.
Sí, d'aquí una horeta. Només un dubte que se m'acut a mi. Vosaltres parlàveu d'hidratació, d'aigua... Amb el dinar pots veure alguna altra cosa que no sigui aigua? Pots veure Coca-Cola o una copeta de vinet? O...
Aquí en línia, per als deportistes, nada.
No.
Agua.
Res, aigua. Un refresc.
Agua normal, agua con gas.
D'acord.
Laia, i no es pot fumar, que ho sàpigues.
Sí, això és veritat.
En tot el recinte,
En tot el recinte. Sí.
Ni es pot fumar, ni hi ha alcohol.
Ni beure alcohol.
Ni vinillo, ni res, ni limonxeros.
Manu i ni... copa, no? Com era? Copa i puro, no? Aquí no.
Hombre, alcohol en cafeteria. Però, claro, no és per als deportistes.
Clar.
Per a la gent de fora.
Va somrient.
La Vicky fa un mig somriure que vaig a aventurar-me a interpretar. Alguna vegada deu prendre vosaltres una copa de vi, a veure si al final semblareu amb els monjos de Cistercenc.
No, jo penso, els esportistes, quan tenen alguna vent o la seva vida privada, puntualment, possiblement consumeixin alguna cosa d'alcohol, igual que nosaltres, però en la vida ordinària t'asseguro que amb el pla d'entrenament que tenen, t'entrenant 3 cops al dia entre 5 i 8 hores, no queda temps per
adormir-te
ni per sedar-te.
Per res de res.
Ellos y nosotros. Fixeu-vos. Estem tot alto rendimientos para ellos y para nosotros.
Clar. Tu també fas esport, Joan?
Lo que puedo y lo que el trabajo me deja. Pero sí, me gusta mucho la bicicleta, fútbol, baloncesto, tenis, no sé, casi todo.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies a Juan Daya per la feinada que has fet voltant per aquí al CAR. No t'has passat bé ni res, eh, noia?
M'ho he passat pipa. Ara, vaig a buscar esparadrap, si us plau. Tinc alguna llaga al peu, però m'ho he passat pipa.
T'aguantes, guapa. T'aguantes, si no, aquí ja saps que s'ha vingut a patir.
Exacte, què he de dir jo, no?, davant d'ells, dels esportistes de nit.
Una abraçada, fins ara.
Gràcies.
Moltes gràcies, doctora Pons, que vagi molt bé.
Encantada, gràcies a vosaltres.